Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Saludem també a qui no ens escolta, a qui ens escolta i a més ens veu, perquè ens fa les dues coses, a través d'Instagram, del Twitch i del YouTube. Per això mirava cap allà, no és que no us estimi, és que estava mirant la càmera. Héctor Amello, bon dia.
Hola, bon dia.
Toni Caules, bon dia.
Bon dia.
La Montse de la Llave aquí difonent coses, bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Bartolomé, bon dia. Que estàvem aquí parlant d'activitats de Vilafant i estàvem aquí buscant a l'Instagram i a les xarxes allò. Escolta, això quan es fa informació de servei a Vilafant, que per cert, ara tu, Josep Maria Bartolomé, li preguntaves a Antoni si feia pessebre. Sí. A part d'Antoni, feu pessebre?
Jo no.
Tu no. I tu, Héctor?
No.
Jo tinc gats. Gats i pessebre.
És un hàndicap con gatos,
no, una cosa, sí. Una cosa no té res a veure amb l'altra.
Si el faig de la casa sí que té que veure, perquè tu no saps els meus gats com són molt tremendos.
Sí.
I si poso sorra per fer els caminets i tot això, són capaços de fer-s'hi pipí, vull dir... Van a tope.
Doncs els hauries d'educar els teus gats, eh?
Ui, això és molt
són
difícil.
Com jo, són com jo, indisciplinats, independents,
escolta,
taronges...
Aquests adjectius m'han agradat molt perquè és la realitat dels gats, eh? No els pots passar a creure, eh?
No.
És més fàcil que els gatos t'eduquen a ti que tu
sí,
a los gats,
sí.
Eh?
De fet, jo no visc amb gats. Els gats jo visc amb gats. No els gats viuen amb mi.
Exacte.
Sí, és així, ja Montse. Sé que no t'agraden gaire.
Bueno...
Potser per això, perquè són tan independents.
Sí. Perdoneu, és que estava amb el tema dels pessebres, sí. Vale? I que aprofitarem.
Exacte, també. Jo és que he pensat, mira, aprofitem per fer una mica d'una crida.
Sí, tothom que faci el pessebre a casa seu i vulgui doncs, formar part del concurs de pessebres d'aquí de Vilafant, doncs ha de fer un petit vídeo, ensenyar una mica
sí,
doncs, aquest
curt,
pessebre.
Sí, millor, perquè el penjarem a Instagram.
Exacte, i bé, doncs, a penjar-lo i etiquetar a l'Ajuntament, per Instagram o bé enviant-te a la cultura@vilafant.cat.
I jo ara li estàvem parlant amb l'alcaldessa, que com que sóc jo qui gestiono les xarxes, que si volia que hi afegís el meu número de telèfon i m'ho enviessin a mi per WhatsApp, perquè parlava ahir amb l'Anna Salell, no, abans d'ahir, crec que era, que em deia, ostres, és que hi ha gent gran que fa pessebres i potser per mail era una mica complicat, potser per WhatsApp és més senzill.
Sí, de totes maneres, si ens truquen a l'Ajuntament sempre li donarem una solució, no hi ha problema.
Exacte.
Això és el de menys.
Que si fa falta del meu número per antena, eh? No,
o sigui, jo me'n recordo que abans que hi havia una comissió,
sí,
que anava casa per casa,
sí, sí, sí.
I això es fa, o sigui, es visiten encara...
Primer els rebem per Instagram, llavors es fa una visualització dels vídeos, vale, i després vale. Es van a veure in situ.
Jo recordo que això era l'endemà de Nadal, sí. Es feia.
Bueno, en funció de qui el dia que va bé i tot plegat, doncs van a visitar tots aquests pessebres que es presenten i hi ha després un premi i bueno, sí.
És xulo i a més a mi el que més m'agrada és poder-ho compartir a les xarxes, ja és, ho envieu per Instagram, ho recomparteixo, o si ho envieu per mail o per WhatsApp, doncs llavors ho pugem també a les xarxes de l'Ajuntament i emplanem una mica també les xarxes socials, que a vegades tant que les critiquem, que només hi ha coses lletges, fake news i coses d'aquestes, doncs també està bé, no? Que hi hagi una mica de tradició i originalitat, perquè n'hi ha que són molt originals i molt xulos.
Sí, perquè la gràcia dels pessebres és que no tots són iguals, dintre de...
No, tant.
Encara que les figures siguin més o menys iguals, o hi ha unes peces claus que sí que hi són, però totes les altres, i jo recordo, per exemple, crec que era l'any passat o l'anterior, hi havia pessebres que estaven fets amb molta imaginació, material reciclat, vull dir que molt, molt xulos. Us animo des d'aquí a que el feu i que ens els ensenyeu.
Antoni deia que els fa amb les mateixes figures de quan era petit, no?
Sí, sí, són figures que tenen més de 60 anys. Wow. Són figures de fang.
Sí, sí.
Wow.
Alguna que els meus nets m'han trencat.
Ai. Lògic això.
Però bueno, també n'he anat comprant de noves, i sí, són figures.
Encara se'n fan ara?
Són figures de fang? Sí, no, no, ara ja no.
Plàstic, tot, no? Les figures, sí.
Sí, fa. Bueno, tot plàstic i allò, aquell altre material, com es diu? Que les figures queden molt bé, són molt... Queden,
No sé què vols dir, però...
Ostres, ho tinc a la punta de la llengua, però no... no.
Jo en tinc encara, també, de fang.
Sí?
De la meva mare, de la meva àvia, de no sé què. Sí.
I no ho fe, no fan, no feu pessebre?
Bueno, últimament
no,
acabo fent...
No pots participar.
No,
però
pots... Últimament acabem fent res, ben bé el naixement i així a sota l'arbre i ja està, per motius d'espai. Ja.
Bueno, això és una altra, perquè les cases cada cop són més petites també, i tenir un raconet per poder tenir un mes i poc ocupat amb una cosa que, bueno, que només és per mirar, doncs és complicat.
No, i a més, bueno, també anem una mica... Les nenes són grans, no? I tot i que ja me diuen, ai, però a l'hora de la veritat sempre tenen coses a fer, o tenim tots coses a fer, i això ho anem deixant, i al final...
Els pessebres... Perdona que t'he tallat.
Sí,
els pessebres són molt macos quan hi ha criatures petites que hi disfruten i col·laboren. El que tu dius, Montse, quan se comencen a fer grans tenen altres ocupacions.
Bueno, això sí, col·laboren, eh? Sí. Perquè haig de dir en primícia aquí a Ràdio Elefant que no he complert la meva amenaça de deixar les decoracions de Halloween durant tot el Nadal, ho sento. Finalment les hem tret i hem posat les de Nadal. Això va ser ahir a la tarda. Bueno. I ells van dir que m'ajudarien. Van estar una estona ajudant-me. Bueno, ho van fent-ho ells, mentre el meu home buscava la solució per poder-hi posar les llums i poder-les endollar, perquè nosaltres no tenim un arbre de plàstic o un arbre dintre casa, no, com aprofitem que tinc un arbre molt gran al pati de casa, que és una magnòlia, ja sé que no és nadalenc, una magnòlia, però
no passa res,
li decorem la magnòlia i bueno, vaig acabar fent-ho jo, les últimes figuretes les vaig posar jo. Però bueno, això que deies de col·laborar, a vegades comencen però no acaben. Digues, Héctor, que anaves a apuntar alguna coseta.
No. De hecho estaba hablando ahora de las magnolias, que ahora me recordaba, y me parece un árbol muy bonito, la magnolia.
Sí?
Me gusta mucho. Es un árbol de esos que me llama la atención.
Doncs ja t'enviaré fotos al mes de juny.
Lo conocí hace poco, o sea, tampoco hace tantos años. No lo conocí hace unos años.
Jo quan vaig anar a viure a la casa que estem, va ser quan vaig descobrir que allò era una magnòlia i la flor que fa...
Magnòlia és la flor... Ah, la flor... Fa
finals de maig, juny, fa una flor... a més, és molt xulo perquè va obrir-se...
Setembre també floreix, eh?
Sí? Pues la meva no, eh? La meva, maig-juny, fa una flor blanca i dura un dia, com a molt, dos dies.
I fa una olor molt agradable.
I després es va tornar marró i queda la pinya, que després ara a la tardor, que és molt divertit,
tens
tot de pinyes, que fa que la llavor és de color vermell i sembla les pedretes de les peixeres. Doncs sí.
Jo em vaig plantar una, quan vaig venir aquí a Vilafant, em vaig plantar una davant.
I no et va viure?
Era petita i anava creixent, fins que al final doncs vaig haver-la de tallar perquè era més alta que el teulat i a més impedia que el sol entrés a casa. I llavors vaig tallar-la.
I les arrels també, no?
És que llavors no ha fallat mai, eh? Sempre surt un ull i surt una altra magnòlia. I quan està a la meva alçada la torno a tallar.
Uh-huh. Pobreta.
Bueno, jo clar, en el pati l'haig de podar, sé que l'haig de podar, i he passat, aprofitem per fer una altra mica de promoció que a vegades s'ha de fer, que sobresurt una mica cap al carrer, i sé que l'haig de podar, ho sé, sóc conscient, però com que no sé com fer-ho, estic buscant el moment adequat de trobar un jardiner que m'ajudi, perquè clar, la normativa diu que no poden sortir
és que
els vegetals més de no no sé
sí. És que
quan...
Perdona que et talli, Mercè, però és que és claríssim. Mm. El Maspau, que hi ha un fotimer de cases amb jardí, era un problema gros per l'Ajuntament de, escolta, per favor, talla tot això que surt. Però per què? Quin mal en fa? Quin mal fa si la gent no pot passar per la vorera? Mm. Tu, que...
sí, en, el meu cas, en el meu cas...
Aquí a Vilafant també ens hi trobem molt. Sí, sí.
La branca no passa res perquè la branca és bastant més alta que les persones, però sóc conscient que s'ha de tallar.
I després saps havia... què passa? Que cauen les fulles i la culpa la té l'Ajuntament i resulta que no, que són de casa la Mercè.
No, aquí discrepo una mica perquè a la vorera hi ha un arbre que és públic, que és de l'Ajuntament, crec que és un roure, que té les fulles així arrissadetes, si ho dic bé, no? El roure. Que m'ha omplert el pati de fulles i a la vorera estava plena de fulles i aquí la senyora Mercè va estar escombrant. Les va posar, totes les de davant de casa meva, les vaig posar dintre el meu pati, que les tinc allà amb un pilot, pel compostador. I vaig escombrar una miqueta també davant de cal veí perquè vaig pensar, demà com passen els meus companys a netejar, perquè passen sovint, a netejar la vorera, ja ho tindran apilonat.
Jo diria que la gent...
Cosa que s'ha de fer, eh?
És que això aprofito perquè em fa gràcia, no? Moltes vegades i tots els que hem estat, no, o estem, ens diuen, ai, és que està brut. No, 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 no és que estigui brut el terra, són les fulles,
és que anava a dir això jo precisament, vull dir, la fulla, la tardor, sobretot els plataners, com cau la fulla, sí. Jo vaig tenir una
que
casa
al Maspau. Està preciós aquest d'aquí, eh?
Jo vaig tenir una casa al Maspau que hi havia plataners i per recollir la fulla era terrible. Llavors la fulla, segons quin lloc, és ben maca, la fulla
terra. Aquesta nit amb la pluja que ha fet en el meu carrer, que davant tinc tota una filera de lledoners, és una alfombra.
Sí, sí, sí.
Però els veïns estan contents, perquè a l'estiu ens donen ombra. No vull pas dir tots, no. Però déu-n'hi-do els que cadascú ens escombrem a davant de casa. Eh?
Bueno, però és que jo abans ho recordo.
Això abans es feia.
En queden pocs, d'aquests, eh? En queden pocs.
Jo ho he fet.
Vale.
No, perquè m'interessa tenir les fulles, perquè després quan faig el compostatge tiro la matèria orgànica, llavors tiro la matèria seca, és la meva matèria seca, les fulles. I a més, entre les fulles de la magnòlia i les fulles del roure de davant...
Bueno, i també ara hi ha la recollida de poda.
Exacte.
Recordeu-vos, eh? Sí. Que si voleu podar o així, doncs també...
Però ells no, perquè no viuen a Vilafant.
També us ho passarem a recollir.
Veieu-lo que us perdeu per no viure a Vilafant.
No, respecte a això de la recollida de poda, ja fa 2 anys que ho faig, vaig buscar un big bag.
Exacte.
L'empleno, el carrego que la furgoneta i el porto. Que va molt bé amb el Big Bag, perquè d'altra manera els havia de portar de qualsevol manera.
Sí, sí, sí.
Aquest servei
sí.
del Big Bag és interessant.
Sí, inclús si no
però
tens...
Però el Big Bag el tens tu?
No, l'Ajuntament.
El vas a buscar. Ah,
vaig a buscar la deixalleria.
L'empleno
i llavors el carrego aquí. Sí.
Inclús si són... Hi ha uns dies puntuals que també te'ls recullen a casa.
Els dimarts.
Dius, no puc, una sèrie de dies, eh? No.
Els dimarts cada 15, crec que és.
I també que siguin branques grosses, no puguis portar-los, també te'ls recullen.
A veure si ho trobo, perquè ho vam publicar l'altre dia, mira aquí, en els dies. 16, o sigui demà, 30 de desembre, 13, 20 i 27 de gener, 3, 10 i 17 de febrer. Per tant, a més és que només les has de recollir i deixar-les davant la nit del dilluns
no
o dimarts.
No has d'avisar.
Has de trucar.
Perquè sàpiga que no hi ha un test.
Exacte, no? Has d'avisar i llavors ens te diuen, guita, doncs ja aquest dimarts passarem o el pròxim o així. I també és una manera que també ens trobem, no? Doncs a dintre els contenidors, la gent poda o a fora dels contenidors que poden. I o bé pots portar-lo tu directament a la deixalleria o bé doncs recollir-lo.
Jo ho tinc a casa allà guardat i dic que ho faig servir.
El compostador també.
Està molt bé, sí. També l'opció de compostar. No sé si algú de vosaltres composta.
No.
No?
No.
Bueno, jo vaig firmar un contracte amb el meu fill gran que se n'ocuparia ell i què ha passat?
Hay incumplimiento de contrato, seguro.
No m'està escoltant perquè està a l'escola, però li envio aquí un punyal perquè se'n recordi, perquè és que, esclar, en principi ell havia de tirar l'orgànica al compostador i posar-hi ell la matèria seca, pues, ocupar-se'n ell del compostador, i acaba fent-ho la mama, vull dir.
Hem de comprendre que la Maïna de teatre es preocupa.
No, però clar, a l'escola bé que ho fa.
Sí,
per això li vaig proposar i li vaig dir, bueno, jo no vam agafar...
Quants anys té el teu fill?
11.
Mentre hi hagi una mama o un papa...
està...
És que li fa fàstic.
Baixitud ja o no?
No, l'any, el setembre.
L'any que ve.
I espera, d'aquí 4 dies...
Amb l'edat difícil, ara.
Sí, d'aquí 4 dies es començaran a agradar les nenes i llavors encara menys compostatge, eh?
Bueno, ja comença ja una comença. Mica allò, però, clar, jo li vaig dir, agafarem el compostor de l'Ajuntament si tu et compromets amb això, perquè una cosa jo he de tenir al cap des de feia temps, no? Perquè, bueno, em semblava interessant i tinguent una mica de pati, per què no fer-ho? I clar, li fa fàstic la matèria orgànica. I dius, bueno, fill meu, però és el que hi ha, no? A mi també em fa fàstic, però...
Surten cucs, no és estrany que una criatura li faci fàstic.
A l'estiu ha sigut no, una no mica d'orillo, però bueno, ja ho hem passat. Però és interessant, a veure, jo tinc ganes de veure el resultat quan tinguem el compost. Per Nadal de l'any que ve us portaré una bosseta de compost perquè pugueu a les vostres plantes.
Molt bé, molt bé.
No?
Sí, jo posaré
jo veig el detall, de l'olivera. El detall, jo ho veig, el tall de Nadal, una mica de compost.
Que tarda un any, gràcies, sí.
No sé,
sí,
perquè bueno, ahir ho vaig mirar, però clar, era molt fosc i no vaig...
Un any no, poc tard, jo
me lo planteé, com tenim un terreny alrededor, però todavía no ha llegado el moment.
Vinga, va,
però varibaré.
Tenim-ho.
Si además tengo una zona para plantas y estas cosas, por lo tanto,
aquí Vilafant és molt fàcil, perquè truques aquí i a més et fan un assessorament, te'l porten, t'explica com va... et venen a veure com ho portes, vull dir que...
Està molt bé,
fantàstic.
Això,
és una manera també de reduir els residus, perquè telita, que era un dels temes que volia parlar, del tema dels residus, que Déu-n'hi-do, també, que va pujant la taxa, no sé qui que em feia el comentari, ah sí, l'altre dia que estaven mirant els comptadors de l'aigua i em deien... No, l'aigua no puja tant, és més els residus. I dic sí, però clar, és una taxa i la taxa és el cost del servei. No
totalment, és que... totalment. I són uns preus desorbitants, eh? A nosaltres cada vegada que ens passen la factura diem buah, perquè és que és caríssim, sí. I a més a més hi ha una espècie de monopoli aquí,
no, ja. Bueno, jo no,
que no pots buscar una oferta més barata,
jo no vull dir noms, però el que veus és que els que fan el servei de recollida de basura, doncs, van amb camions nous cada dia, camions que valen un paston i, bueno, i es guanyen molt bé la vida, està clar,
sí. Això està bé.
Està bé, està bé,
es modernitzi la maquinària.
Però potser hi ha poca competència, no? Vull dir, que no em sentin que es fotran a mi, però...
Passa en tot, Josep Maria, això.
Que hi hagi poca competència?
Que hi hagi poca competència, passa en tot. Cada vegada hi són menys, sí. I es posen d'acord i ja saben el que han de fer.
Sí, sí, els grans, les multinacionals ho afoguen tot.
Exactament. Sí.
Però, a part de les empreses, que hi hagin i de tot plegat, però a part d'això... si heu anat, que suposo que els que estem aquí doncs, i la gent que ens escolta, doncs que si no hi ha anat, que té la possibilitat d'anar a l'abocador aquí a Pedret i Marçà, quan tu veus tot el que arriba, que realment
jo ho he vist, jo hi he estat, sí, però, sí.
La tria que han de fer el compostatge mateix, sí, sí. Vull dir, tot això hi ha micro, si tu vols microplàstics, però aquell compostatge ja no funciona. Per què? Ja. Perquè en el contenidor hi aboques de tot, sí, no? Sí. I, per exemple, el que dèiem, no? Del bipat. El tu bipat vas i ho portes, si no, com ho portaries? En bosses d'escombraries o com poguessis, no? Clar, nosaltres també n'hem d'aprendre molt i jo penso que no estem conscienciats a fer... Sí que moltes cases hi estem molt més que fa uns anys enrere, però tot i així, quan fem les selectives, a casa, parlo, bueno, va, ara aquest tall de plàstic no m'aniré directament al garatge a portar-lo, és igual, ja el tiro d'aquí, no? I cada un de nosaltres, penso que n'hem d'aprendre,
sí,
i n'hem
d'aprendre
molt més.
I jo proposaria una altra cosa al Consell Comarcal, fer unes excursions de ciutadans anònims a veure Pedret i Marçà, que
les escoles en fan,
que se'n donessin compte del volum que hi ha allà dintre. Allà hi ha unes parets de formigó de 40 centímetres d'ample, perquè l'aigua, el que deixa anar...
Els lixiviats,
no s'escapi. Bueno, i per cert, l'altre dia, anant cap a Llançà, vaig notar una cosa que no l'havia notat mai. La pudor de la xalleria de Pedret i Marçà se sentia fins a tocar Llançà. Vull dir, això no ho havia sentit mai, i això és un tema preocupant, perquè sobretot el poble del costat, Pedret i Marçà, i els de més a prop, vull dir, tindran problemes si la pudor s'escampa.
És molta distància.
Sí, sí, doncs, Toni, no ho havia sentit mai, i ho comentàvem amb la senyora, que la tenia al costat, sense quina pudor, això diria, no ho havia sentit mai.
Però serà algo puntual, com? Sí, també te lo digo, sí, perquè jo vivo en Vilajuiga...
No,
Vamos ningún día.
Este domingo no, el anterior.
Pero a lo mejor fue algo puntual.
Puede ser el tema del vent, sí, o que potser acabaran de buscar.
Mejor, no millor, tenen, millor, millor, millor.
Por lo menos en Vilajuïga no, i en Garriguella i esa zona, sí, no millor. He oído quejas.
Però és que a vegades els olors amb una quantitat massiva com hi ha allà és difícil, són de difícil controlar.
Em sembla que ho tenen bastant ben controlat, sí, això de les olors. No puc dir res perquè no tinc...
Si veiessis aquelles instal·lacions...
Però no ha sigut pas pel Covid, no?
No, això és de l'edat.
Ah, d'acord.
El metge em va dir, Dios, per què et fots gran? Doncs ja està.
Ah, ostres, no em diguis això.
El què? No sé.
Jo no tinc olfat, eh?
Ah, vale.
Home, per exemple, si tiren suc en un camp, allò que és fort, allò sí que us ho sento, no?
Suc vol dir purins, eh? Purins. No és que tiri suc de pinya.
Però, creu-me que hi ha diferents graus. La meva dona i jo... Jo suposo que tinc el nas bastant més gros.
Això no té res a veure.
El tamany no importa, la mida no importa.
Tinc un olfat sensacional i ella no, sí. No... O sigui, que depèn dels nassos, això, no? Vull dir que... Han fet pel·lícules del perfum, em sembla que...
Sí, el perfum.
De temes d'aquests.
De fet, és un llibre, no?
Sí.
Que estaves a la pel·lícula.
El perfume.
Però, clar...
La van rodar una part a Vilabertran, aquesta pel·lícula.
Sí. I a Girona també, em sembla. Estàveu parlant de l'abocador de Pedret i Marçà, jo intento això que diu la Montse, no?, de separar-ho tot molt bé. A casa meva a vegades sembla una deixalleria, sobretot a la cuina, no?, hi ha bosses arreu amb plàstics i cartrons, perquè el cartró és una cosa que ha augmentat molt, sobretot amb el tema de la paqueteria, i jo penso, és que potser... no és tant nosaltres com a consumidors que haguem de separar, sinó també el que ens proposa la indústria, que també s'hauria de reduir els envasos.
Penso que sí, perquè això s'ha multiplicat per molt.
Jo és que al·lucino.
Sí.
Vull dir, perquè veig la de bosses que vaig a tirar de plàstic...
Compres una capsa de galetes, és un detall, no? I sí, cada galeta està embolicada amb un plàstic. N'hi ha una necessitat d'això? Jo per mi...
Has de canviar de marca.
Sí. No, però que em direu que vagi al mercat a comprar.
No és culpa solo de la industria, sinó de los consumidores.
Tot i fa.
Sí? Sí, i tanto que sí. I te voy a poner un ejemplo con la fruta. ¿Cuánta fruta se tira? Porque tiene una marca. Ya. Es que esa fruta ya no llega ni siquiera al mercado. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, yo como consumidor, no yo. Sino en general todos, no la vas a comprar. Y luego pasa lo mismo que con los envases y todas estas cosas. Pues al final, si hay tanto envoltorio, también está porque funciona. ¿Por qué? Porque al final a lo mejor al consumidor se dan cuenta que con eso tiene más tendencia a la compra porque lo debe ver más limpio, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, o cambiamos todo un sistema, que es consumidores, industria y todos, o no va a tener un impacto profundo y real. Hacer todo eso, yo lo veo que realmente... complicadíssim.
Sí, sí. Penseu que en el mar, jo he navegat moltíssim, i hi ha zones on, no sé el per què, s'acumulen els plàstics flotant, i bueno, i atrevessar per allà al mig, sembla que estiguis atrevessant el Polo Nord, amb els gels al costat, però és plàstic.
Al mig de l'oceà, això.
Sí. I després una altra cosa, Toni, jo he vist davant meu un barco d'aquests monstruós que porta 3.000 passatgers.
Un creuer, per exemple.
Obrir les portes d'allò
i
deixar anar la merda, vull dir que...
Wow.
Aquests creuers que hi ha tanta gent
ha de generar molts residus.
I després hi ha otro planteamiento que també genera reticències i que jo lo entiendo, o sea, tú imagínate que ponemos todos estos niveles de exigencia en los países desarrollados, Europa, Estados Unidos y demás, perfecto. Eso va a encarecer la industria y va a encarecer los productos y va a encarecer absolutamente todo. Y tú estás haciendo mucho esfuerzo, pero al final nosotros somos una parte pequeña de la población mundial. Tú vas a los países en vías de desarrollo o poco desarrollados y mírate cómo están los ríos, mírate la cantidad de plásticos que hay en todos los sitios.
Viven entre la mierda, viven claro, al medio de la mierda.
Claro, entonces estamos haciendo nosotros muchos esfuerzos, que no digo que nos hayan de hacer, pero es que eso, el impacto que va a tener, va a ser muy pequeño. Porque si el resto de sitios no se consigue hacer porque no está ni siquiera el desarrollo suficiente para poderlo hacer, al final el impacto total, pues déjame que genere dudas. Y tú estás haciendo...
Algunas cosas has de hacer, ¿no?
Evidentemente, pero que son problemas reales y hándicaps que tenemos. Yo, por ejemplo, este verano, cuando estuve en Marruecos, te das cuenta que tienen un problema muy importante con los plásticos, porque están playas vírgenes, por ejemplo, al sur del país, cuando llegas a Sidif, y la parte de abajo, que prácticamente no hay población, vas a playas que son vírgenes, o teoría... semivírgenes, y hay una cantidad de residuos impresionantes, y dices, hay un problema importantísimo de gestión.
Claro, porque això ho porta el mar.
Claro. O te lo lleva al mar o son gente que ha caído ahí y ha dejado su
tipo de plástico. I la qüestió, és que potser són països menys desenvolupats que tenen un volum de residus semblant a un país desenvolupat, però no tenen els recursos per fer el reciclatge.
A la Índia, jo hi he estat, claro, hi ha pobles que no estan, els carrers no estan asfaltats i cada casa té el seu desaigue que va parar en el carrer i tu passes, ets de passar pel carrer en botes tu, perquè si no, vull dir, va, és impressionant, eh? Vull dir, i els animals per allà...
A lo que me refiero es que l'esforç hay que hacerlo, que me refiero que el esfuerzo nosotros lo hemos de hacer, que no hemos de dejar, dejar de hacerlo, pero que hay unos hándicaps muy importantes a nivel mundial.
Però jo, tornant una mica enrere, estic d'acord amb el que ha dit la Mercè, no? Jo crec que la indústria hauria de potenciar, per exemple, més el vidre que no el plàstic.
Per exemple.
El vidre és molt més fàcil de reciclar que pas el plàstic.
Però, per exemple, que jo ara deia el tema del cartró, que cada any, per aquestes dates, doncs, sempre fem una mica com un recordatori que el cartró va al blau, sisplau.
I plegat.
I plegat, sobretot això. I em faig creus de la quantitat de cartró que generem. Jo no pensava que no era tant, però és que és enorme.
Encara el cartró és de bon aprofitar. Sí? El plàstic és molt més complicat.
Però no era conscient de la quantitat, eh?
El problema que hi ha és que el plàstic és el més barat que hi ha, perquè el que diu en Toni, el vidre, està clar. Si vas a comprar, el que deia abans és una galeta. Si l'emboliques amb un tros de plàstic, deu valdre 0,01 cèntim. Si el volguessis embolicar amb vidre, el preu és molt diferent. Ja. No? Vull dir que és aquí està el problema.
No sé, i la meva pregunta... tenint en compte,
estava,
no?
Estava pensant en sucs, en llet...
Sí, ja, el de la galeta és així.
Que es poden fer tranquil·lament en vidre, en canvi es fan en plàstic.
Bueno,
continuo dient, Toni, perquè tetrabric, és bastant més brato.
El tetrabric, que és el gran envàs, no?
Sí,
que és plàstic, que va al groc. Això, van al groc, eh?
Els que manen han de canviar normatives, tu. Ara n'han tret una d'aquests taps de les botelles d'aigua, el tap enganxat, que per mi això no soluciona, penso que no soluciona gaire res, però no ho sé.
Bueno, jo vaig llegir que era perquè és una manera de que vagi conjuntament amb la ampolla, llavors no, aquest tap no es vagi desfent.
Sí, és veritat, per lo vist d'aquests taps n'hi ha a totes les platges, n'hi ha a tot arreu, de taps sueltos, i poder d'aquesta manera no passarà.
Mira que es feien recollides de taps, a vegades solidàries, no?
Ah, sí, és veritat, es havia fet
això. Ara no, bueno, has de fer una mica més d'esforç, no?, de separar-la.
Però l'important...
Però també hi ha alguns supermercats, per exemple, que hi venen com unes malles, no? Unes bosses que són de malles, vale? Per comprar la fruita.
Sí.
Vale? I després tens l'altra, que és la que en diuen que és de...
compostable, de patata. Bueno,
jo veig molt poca gent que vagi amb aquestes malles o que portis tu. O a la carnisseria, en molts llocs te diuen porta tu
el tàper.
Però mira, quan el que hablabais ara de los tàpers, jo quan vivia en Tarabaus, como teníamos una casa grande, teníamos muchos sitios, los íbamos guardando todos, pero nunca nos acordábamos de tirarlos. Total, cuando hicimos el traslado, salieron todos los tapes de 10 años prácticamente. Fueron bolsas y bolsas de tapes, ¿eh? O sea, no era nada pequeño. O sea, había una cantidad de tapones que teníamos guardados en el garaje, que era... yo cuando lo vi, digo, en 10 años hemos gastado tantos y tantos y tantos tapes.
Sí.
O sea, lo vi y dije, digo, qué barbaridad de tapes. Entonces fuimos todos a reciclarlos, evidentemente, pero me quedé sorprendidísimo.
No,
això va passar perquè tenies una casa gran.
Sí, evidentemente. Quan
més gran, més acumules, clar, això està claríssim.
Tenia garaje, o sea, teníamos la parte de abajo y de ahí lo metimos todo.
Sí, de totes maneres, sí, perquè nosaltres anem a tirar les escombraries, si no cada dia, cada dos dies, no? Però si això... ho veiéssim visualment, el que fem, res, en una setmana cadascú a casa seu ho haguéssim de tenir allà.
Horrorós.
Crec que potser sí que és quan ens sobtaria, i diríem, uau.
Jo tinc els cubells a la terrassa i puc apurar una mica més tot el que és el cartró, el plàstic i el vidre, ho tinc a fora a la terrassa, per tant, no molesta, i ho veig, Veig la quantitat que generem, i és això que m'escandalitza. Lo de les malles, jo tinc malles d'aquestes, t'has de recordar d'agafar-les, si no acabaria cada cop que anés al súper acabaria comprant una malla, perquè amb el despistada que soc passa, I també té l'altre hàndicap que depèn de com s'acaben embrutint. Potser és més pràctic agafar les de patata, les que et venen allà amb la fruita, que són reciclables també.
Sí.
Que però són compostables.
Ens hem acostumat a portar nosaltres la bossa quan anem a comprar fins no fa un gaire.
Però jo no. Ah,
no fa gaire
jo un desastre.
Que els adonaven, no? I ara tots portem la nostra.
Menys jo que sóc un desastre.
Això va començar a partir que ells van fer pagar la bossa de plàstic.
Clar, només s'aconsegueix tocar la butxaca.
I vàrem adaptar-nos en els cistells aquests.
I Toni marcava un tema important ara, que és el que requiere sitio.
Ya.
Y las viviendas, que generalmente pues hoy la mayoría de gente vivimos en viviendas entre 70 y 100 metros, o 70 y 110 metros, que debe vivir la mayoría de la población.
Sí, sí, sí.
Según que cocinas, sí, ponerte a reciclar con todos los cubos, pues es realmente complicado. Entonces la gente te lo dice, ¿eh?
Haig de dir que jo...
Jo tinc sota l'escala.
Haig de dir que vaig reformar la cuina fa cosa d'un any o una cosa així i vaig comprar els mobles a una gran marca de mobles que t'has de muntar tu, ja sabeu on t'ho vull dir. I haig de dir-te que el tema de les escombraries és una de les coses que més m'agrada de la cuina, perquè és el calaixet més o menys igual que el que tenia fins ara, però ja et ve incorporat els quatre cubells. A part que són petitets. I te'n dones compte de lo que generes, eh? Perquè has d'anar-hi molt sovint. I a vegades, bueno, vaig a ficar la bossa fora perquè tinc espai, però no és pas tan difícil.
Però aquí Vilafant, qui més qui menys té, no? O el garatge, o una terrassa, o un petit espai, no? I a vegades, Toni, que ens trobem i quan veus les bateries i dius, ostres, però què et costa, no? Si veus que no l'han vingut a recollir, ara parlo, per exemple, del cartró, no? Que dius, si no l'han vingut a recollir, pel motiu que sigui, encara no han passat.
El dia 26 de desembre, per exemple.
Doncs un cartró gros, ostres, torna-te a la casa, guarda-te'l, i demà o la tarda segurament hauran passat. Jo aquest cap de setmana he vist, bueno, en un lloc d'aquí, però estava ja des del dissabte al dematí, dissabte al dematí, algú, mira, els Reis s'han avançat i els han portat una nevera, un microones i crec que era un forn.
I tot
doncs,
deixat,
la caixa, tal com la treus de casa, o sigui, treus la nevera i en allà posada al cantó. Ostres, tot el cap de setmana allà, saps? Perquè el cartró no el recullen el dissabte. Ostres, jo ho vaig pensar, dic, us ho podíeu quedar a casa, que no fa cap mal ni res, i no, ho fa tramuntana, perquè si ho fa tramuntana, allò més el por espant que hi ha dintre, més tot plegat, no?
Encara molt seien coses pitjors, eh? Jo sempre ho explico que volto molt, igual que en Toni, perquè estàs pels voltants del poble, i això que expliques tu està molt mal fet, deixar una caixa, però molt pitjor és agafar un camion i buidar al mig del camp coixins, matalassos,
que sí.
Sacs però... de boxa, de tot i tot.
Això no, això no para, eh?
Això no para, sí, això no
para.
I no solament aquí, jo vaig a diferents comarques, no? I passes pel boscos...
I tot. No és només aquí a l'Empordà, no?
De totes formes, per a mi...
És patètic.
Me falta encontrar el sentit, ¿sabes? Porque, digo, no és tan difícil ir a la deixalleria.
No, però això altre és més fàcil.
Claro, sí, seguro, però que no te ponen ningún problema en la deixalleria para llevar un matalàs.
No, però potser la gent pensa, ai, potser em diran si soc d'aquí o no, potser em faran pagar... No ho sé, potser no en són conscients de que no és així i per això ho fan.
No ho sé.
Jo ja sé que he arribat a pensar això, no? Que potser els hi fa cosa, que potser la persona de la deixalleria els hi digui alguna cosa o que els hi faci pagar, o sigui, o els hi faci preguntes.
Que con las facilidades que hay, todavía no terminamos encontrando estas cosas, porque a mí me ha pasado, te lo encuentras y dices tú, pero que cuesta, o sea, igual que has venido hasta aquí, ¿qué te cuesta llevarlo a la deixalleria si no te van a poner ningún problema?
I si tens un cotxe petit i no té cap, aquí a Vilafant, a més, tenim un servei, com el que parlava la Montse abans de la poda, però de recollida de mobles, que és cada setmana, i fàcil, jo l'he fet servir 3 o 4 vegades, i és genial.
Jo us tinc que dir que a vegades, concretament ara parlo d'unes deixalles que tinc controlades amb un terme que està entre Avinyonet i Vilanant, hi ha un matalàs que fa 3 com aquesta taula i un gruix així.
Que dius, portar-lo fins aquí, Déu-n'hi-do, eh?
L'han portat amb un camió, ni amb una camioneta. S'ha hagut de portar amb un camió. Hi ha un sac de boxa.
Potser el vam deixar allà perquè potser van a dormir allà. Sí, no. Que al final ja és per pensar malament.
Sí, sí.
Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i anem a parlar de solidaritat i ens pugem una mica més nadalencs. Va, vinga, fins ara.
Ràdio Vilafant, 107.3 FM. Cuida el teu jardí amb les màquines de bateria Stihl. Bufadors, tallagespes, motoserres... Les nostres màquines del sistema AK són potents, silencioses i sense cables. Troba'ns a...
Planes Maquinària i Serveis, Avinguda Vilallonga 78, Figueres. Aquest Nadal, regala't un Stihl.
Petit, petit, el més petit, petit de tots, l'1.
Atenció! Torna la tradicional quina i antiquina de les escaules.
Els dies 20, 25 i 27 de desembre al Cafè de la Societat a les 7 del vespre. Galetes i garnatxa els dos primers dies i sopar amb botifarra el dia 27.
Recordeu, el nostre cartró està dividit en 3 cartrons, així que podeu marcar més sovint.
Grans lots amb productes de proximitat i sortejos acumulatius.
Us esperem a les escaules, no hi podeu faltar.
Vine a M94 Motor i emporta't a l'MG3 híbrid o a l'MG ZS híbrid amb un avantatge espectacular. Assegurança, tornis i manteniment inclosos el primer any i un preu increïble. Són les últimes unitats amb grans descomptes perquè estrenis híbrid abans d'acabar l'any. T'esperem a Girona i Figueres. A M94 Motor. Descobreix la gamma MG.
Aquest Nadal comprar a Vilafant té premi. Del 9 de desembre a l'11 de gener fes les teves compres a 3 comerços o establiments vilafantencs diferents, guarda els tiquets i omple el teu sobre de participació. Podràs guanyar un premi de 100 euros o un dels 20 premis de 50 euros per gastar als establiments del poble. I si portes 3 tiquets al de compra a l'Ajuntament o a Ràdio Vilafant, t'emportaràs una bossa reutilitzable de la campanya. Recorda, compra a casa, compra a Vilafant. Una campanya de l'Ajuntament de Vilafant amb col·laboració del Comerç de Vilafant i Ràdio Vilafant.
Shots ha arribat a la Jonquera, amb un nou espai, però el mateix bon rotllo. Pinxos, tapes, bona sidra i una terrassa espectacular. No cal dir res més, només Shots.
Vine a passejar i a gaudir del Nadal a Figueres i del tradicional Mercat de Nadal. Del 28 de novembre al 24 de desembre, a la Rambla, hi haurà una vintena d'expositors amb articles nadalencs, pessebres, arbres de Nadal i alimentació, entre altres, i també actuacions, activitats infantils i inflables. Consulta tota la programació a figueres.cat/Nadal.
Aquest Nadal, Vilafant s'omple de màgia.
El 20 de desembre, a les 11, conte de Nadal al cau. I a les 5 de la tarda, el Cagatió Tifan, al local social de les Forques.
Del 22 al 24 de desembre, de 10 a 1, viu un Nadal de postal amb el Tifan a la rectoria.
I del 22 al 30 de desembre, de 8 a 2, porta la teva carta a la bústia reial de l'Ajuntament.
El 28 de desembre, a les 5, visita del Patge Reial al Centre Cívic Les Mèlies.
I el 5 de gener, d'11 a 2 quarts de 2, viu el túnel màgic al pavelló. I a les 6 de la tarda, la gran cavalcada de Reis pels carrers de Vilafant, finalitzant el pavelló.
Aquestes festes, Vilafant és Nadal.
Organitza l'Ajuntament de Vilafant amb la col·laboració de Ràdio Vilafant.
Us convidem al 12è Pessebre Vivent de Vilasacra, que tindrà lloc al cor històric del poble. Hi trobareu 33 escenes i la presència dels armats romans de Vilasacra, que avançaran cap al Pessebre fent la seva exhibició just abans que hi entreu. I si ho desitgeu, podreu gaudir d'un bon brou aneto per entrar en calor.
Tot el recinte estarà decorat perquè visqueu l'essència de Nadal des del primer moment.
En sortir, trobareu una parada amb diverses opcions per menjar, xocolata desfeta i també la possibilitat de fer-vos la foto en el naixement més deliciós de tots els pessebres vivents que es fan i es desfan.
Representacions, 27 de desembre, passis a les 17:30 i 19 hores. 28 de desembre, passi a les 17:30.
No t'ho perdis, vine i ho veuràs.
Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. Estem aquí tots mirant el mòbil, estàvem parlant de la Marató, precisament era el tema que volíem parlar, de temes de solidaritat, que ara al desembre doncs és l'època, no? I amb la Marató de TV3 és com el gran moment de solidaritat, a més aquest any dedicat al càncer. Comentàvem, no? 10 milions en el dia de la Marató, però que encara hi ha dies per fer donatius fins al març, no? Josep Maria, em deies?
Sí. I te tinc que dir que aquesta cifra, no hi ha cap altre recapte mundial que facin això, eh? I això aquí va començar...
Mundial?
Mundial.
Ostres, jo pensava que era... Sabia que...
Sí, és una cosa, no? No, també hi ha dades d'aquestes de televisió.
I això va començar el 1992, no fa 4 dies, eh? Uh-huh. I ha anat pujant. Aquest any sí que ha sigut una mica menys de l'any passat, però bueno, vull dir, encara com que hi ha dies, encara...
Jo també penso, ara abans d'entrar en antena m'ha vingut la idea, no?, també que també es fan moltes coses contra el càncer durant tot l'any.
També hi ha moltes activitats.
Sí. Ara penso, per exemple, a l'octubre que vam fer el tema del càncer de mama aquí a Vilafant, no?
Sí.
Que...
I la cursa, no?, de la dona dedicada a això.
Que aquests 10 milions van per aquesta causa, però que vull dir que al llarg de l'any hauríem de sumar, no?, a tota aquesta solidaritat. I el que no sé és el que deies tu, no?, que Antoni, no?, que la resta de l'Estat es fan també gales d'aquestes. Jo recordo una, no sé si era Antena 3 o Telecinco, que es deia Inocente Inocente, que no tenia...
El dia dels innocents ho fan, sí, o ho feien,
sí,
no ho sé. Sí.
Que no, mai havia tingut l'èxit que té la Marató de TV3, que ja està, no sé, com que ja ens ho esperem, no?, cada any.
Com i tant. I sigui la causa que... ha de ser-hi, no? Vull dir, és un petit gest que no et costa tant fer-ho, i no perquè hagis de donar grans quantitats, perquè moltes vegades és igual... 10 euros porta molt, 10 de cada un, no han de ser grans quantitats.
Sí, a veure, si som els catalans en aquests moments entre 7 i 8 milions,
doncs mira.
I, vull dir, és aviat estan fets els números, eh? És poca cosa el que es pot aportar, no?
Sí, és la intenció, no?
Però no sé si és perquè els catalans som més solidaris, per com està plantejat el programa de televisió de TV3.
Espanya ens tenen vist per tot, no sé. Espanya en els catalans ens tenen vist per tot el contrari, eh? Tacanyos, a més, no ho saps, això, no?
Rates, som rates.
Tacanyos, digue-li com vols.
Agarraos, sí,
però ha quedat demostrat que no ho som, no?
És la fama.
Cites com aquestes, que la gent s'hi aboca tant, doncs per tant, de tacanyos no som.
Aquell president del Barça.
Ara ell, que és aragonès, eh?
No, som els cabezones.
Aquell president del Barça, Núñez, aquell és un dels culpables per això. Però sempre deia, la pela.
Socis, jugadors, eh?
Lo que me refiero es que esos son estereotipos que no tienen por qué de relación con la realidad. O sea, yo qué sé, pues los catalanes tacaños, los aragoneses cabezones, los andaluces simpáticos
jo sempre dic que en aquest món hi ha de tot. Sí que és veritat que els andalusos són més salarosos que els catalans, això sí, eh?
I els catalans més tacaños, i els aragoneses més cabezones.
Els andalusos sempre estan disposats a fer festes.
No, però jo entenc que els catalans potser a l'hora de gastar ens hi pensem més, no? Potser no.
Tenim un tarannà diferent,
no?
És així de fàcil, tenim un tarannà diferent.
Sí.
Tacanyos, sí.
Tarannà diferent aquí.
Ja, la resta.
Per nosaltres...
Aquí la resta.
Jo...
Els americans, els àrabs...
Sí. Jo crec que no, que no és així, sí que és la dita, no?
I
que està bé, que moltes vegades diguem, home, és que els catalans no me'ls ha d'això, no? Uns carrepes, uns tacanyos, el que sigui. Però perquè inclús et fa gràcia, però... tan solidaris suposo que hem de ser aquí com allà, com fora d'Espanya, no? Però sí que s'ha demostrat que la Marató en si, o sigui, a part de moltes activitats que es fan i així, la Marató en si, el fet dels temes que toquen, Vale? Doncs que cada vegada hi ha més sensibilitat. Sí. I és com una tradició,
sí, sí.
També.
Sí, la Marató, a part de recollir calés, és el que tu dius, Montse, és bueno, donar lliçons a la gent.
Clar, com està plantejat el programa.
I concretament el tema del càncer, si t'escoltes moltes explicacions que fan, tu dius, escolta, tu, el càncer fins i tot es pot prevenir. Ahir a la nit sentia el càncer de colon, tu.
Sí,
que si et fas, si et fas un cribatge o si et fas una colonoscòpia, vull dir, tens totes les possibilitats.
Només de pensar en colonoscòpia mentre tots els mals.
Tu i jo no hi entrem aquí, eh?
No, ja no. Tu i jo
no hi entrem.
Perquè ho dius, per l'edat.
A partir de 70 anys ja no te'ls fan, aquests cribatges.
I a quina edat s'ha de començar?
A partir dels 50.
Els 50.
Ah, vale.
També una carta a casa.
Sempre vaig estar-ho fent, jo,
Bueno, hi ha un tant per cent que s'han detectat, eh?
Sí, molts.
El carrer és un petit poli i ja està.
I si treuen un poli a temps, allò evita un càncer, vull dir que...
Sí.
I el que deies tu, Montse, o sigui, que no és solament el que recaptes, sinó les lliçons que et donen, que si ens els escoltem,
Bueno, també potser a nivell periodístic, des del punt de vista amb el que es tracta el tema, no? Que tampoc... Que no ho plantegen com una cosa lacrimògena, sensacionalista, perquè potser...
Ho plantegen sempre com una cosa molt realista.
Exacte. Potser si ho plantegessin des d'un altre punt de vista, potser no tindria l'èxit que ha tingut o que està tenint.
Hi ha un altre avantatge ara, Mercè. Jo ho dic perquè ho he viscut. El meu pare es va morir amb un càncer i mai, estic parlant de 40 anys enrere, va morir molt jove, i mai va voler saber que tenia el càncer. Si intentaves començar a parlar alguna conversa de com estava, com es trobava, bé, i avui dia això és impensable. Avui dia tothom, així, ahir hi havia un metge, vull dir, que explicava que avui dia el 99,9% de la gent volen saber quina evolució es dintre de la seva malaltia, quines possibilitats té.
Bueno, i es deia un tumor, no? Sí, tens un tumor i estava, la paraula càncer era, uau.
Ui. També pot ser, perquè avui dia el càncer és molt més curable que 40 anys enrere, eh?
Bueno, clar, la investigació...
Doncs a mi em segueix fent molta por.
Abans parlar de càncer era un percentatge molt gros de parlar de mort, i ara no estan així, eh?
Jo coincido con José María en una qüestió, que el paciente cada vez está más informado y quiere saber,
¿eh? Sí.
En mi familia tenemos, bueno, mi madre tiene una enfermedad rara, no es de las más raras, pero es una enfermedad rara, y el periodo que peor pasó fue el periodo entre que la enfermedad te empezó a hacer aparición y hasta que le dieron el diagnóstico, que pasaron varios años, y entonces allá le iban teniendo diferentes episodios de la enfermedad que va atacándole, que le terminaron dando dos ictus, un infarto y demás, y pero más que todo eso, lo que más sufrió mi madre era por no saber
la incertesa aquesta que dius,
que
no,
sí. Claro, le daba un hito y decía, claro, yo no sé si me va a dar otro o no, porque como no sé de dónde viene, no sé lo que va a pasar.
No pots prevenir, tampoc.
Claro, en cambio, cuando le dijeron, a ti te pasa esto, a partir de ahí, que empezó la medicación y entonces ya se empezó a estabilizar, ha ido todo muchísimo mejor. Pero simplemente, por muchas veces, por simplemente saber o poder poner un nombre a lo que te está pasando.
Sí, pero... estareu d'acord que la paraula càncer costa de pronunciar encara, eh?
Sí.
Quan estàs afectat, eh?
Perquè costa, eh? Hi ha hagut molts d'anys, no?, que la persona que tenia un càncer acabava morint-se.
Llavors,
per això jo penso, eh? Que es posa en majúscules. Quan tu vas veient que molta gent es cura o que molta gent realment doncs està visquent i a més, bueno, després també que no tingui seqüeles, que és una altra cosa, perquè a vegades has superat el càncer en si, però et queden seqüeles i són de per vida, no? Però pel fet aquest de que va avançant tot plegat, no sé, el dematí penso que era, que hi va haver un moment que el vaig poder veure, i sortia com uns dibuixos amb uns globus, no? I fa uns anys deien doncs que la manera de fer la quimio era, i t'ensenyaven, no?, la zona que hi havia, que eren la zona blava, i feien, t'afectava, quan mataven o cremaven, no? Vaja, quan les cèl·lules aquestes sempre tocaven al voltant, cada vegada anem a més, vale? Finalment, després només tocar amb aquelles cèl·lules, i ara ja és cada cèl·lula
directe
amb el seu medicament. Llavors, clar, anem avançant, i per això suposo que, bueno, tots aquests diners per la investigació és perquè vagi així, a part dels càncers minoritaris
I abans, tornant al que has dit tu, que abans, vull dir, càncer quasi parlar de mort,
hi havia
una altra cosa, a més, que era que t'estava segur que patiries, i no hi ha res pitjor que una mort amb anys patint, eh? Jo ho he viscut, això, càncer de pulmó, amb metàstasis dintre del pulmó, i anar-te faltant l'aire, l'aire, i cada dia més, i això és criminal, eh? Vull dir que no solament és pensar càncer mort, que és el que es pensava 40 anys enrere, sinó és càncer mort i patir. Sí, vull dir que això és fort.
Bueno, i a part del tema del càncer, de la solidaritat, no? El munt d'activitats que es fan, que això també fa...
Que han aconseguit integrar el territori.
Exacte, perquè ja és per la marató. Les activitats que es fan ja és la recollida, que sigui un partit, que sigui una marxa, que sigui un ball...
I ara que dius això, i ara que la Mercè que diu que tinc datos sempre, vull dir, 4.000 s'han fet, aquí a Catalunya s'han fet 4.000 actes diferents, veus? Activitats diferents per tirar endavant la marató. Que 4.000... No hi ha 4.000 pobles a Catalunya.
No? I una cosa que veu la gent també és els resultats, no?
L'altra clau de l'èxit.
Cada vegada avancem més amb aquesta lluita que portem des de tants i tants anys, no? I hi ha resultats. Hi ha resultats. Llavors la gent per això s'hi aboca.
Totalment.
No, i més a més que tota la divulgació que fan, no? Ara la Montse deia, no? Que la manera que ho expliquen, no? I que parles dels tractaments i que pots sentir històries...
Irreals.
Persones que ho han passat,
I jo trobo que també és aquest l'èxit, no? Els resultats... que tu veus els resultats, perquè no sé, dius que fins al març podem fer donatius, però jo que sé, maig o així, que t'expliquen, no? Aquesta investigació s'ha realitzat gràcies a tanta part que això és la manera també de que
no sé si
vareu
veure ahir eren quarts d'onze a les 11, va sortir una noia
l'Otero
després de l'Otero va sortir una noia que de 25 anys, que quan tenia 10 anys va tenir càncer. Ho va superar. I llavors va veure que, dintre la seva experiència i el que va veure al llarg de la malaltia, doncs ella es va proposar ser oncòloga infantil. I ara aquesta noia ja és oncòloga, ja té la carrera, però ha retornat a recaure. Va sortir ahir.
Sí. Jo vaig parar a l'Otero, tu ho vas veure després, això.
Sí, l'Otero ja la vaig veure. Sí.
Ah, volies veure l'Otero, la Júlia amb en Ramon a veure què passava, eh?
És que la Júlia Otero, per mi, és un referent.
No, bueno, va explicar molt bé el seu càncer, vull dir que no vaig mirar l'Otero per l'Otero, vaig mirar per el que explicava.
Doncs jo és una gran professional, digues.
No, una reflexió con algo que habría, que és un melón, que hay que abrirlo.
Sí, el que passa que ens queda un minut,
bueno, pues,
però...
Exacto, para el próximo día. Lo que comentaba... Josep Maria a mí me parece sumamente interesante. Primero porque la investigación no puede depender única y exclusivamente de la buena voluntad de la gente. Que yo entiendo la buena voluntad de la gente, pero no puede depender solamente de eso. Por lo tanto, necesitamos financiar muy bien todo el tipo de investigación. Y la otra es el tema de la eutanasia.
¡Guau! Quin meló com obres ara, que queden 30 segons.
Però jo crec que és necessari.
El 2026 en parlem, perquè avui és l'última tertúlia del dilluns. Nosaltres tornarem demà dimarts amb més tertúlia, anant tancant aquesta setmaneta, que aquesta setmaneta doncs, ja és l'última que fem tertúlia. El 19 farem les Nadales de l'Escola Solivent en directe, i nosaltres tornarem amb moltes ganes al gener ja del 2026. Bones festes a vosaltres.
Igualment.
Bones festes. Ens veiem el primer dilluns que toqui del 2026. Que passeu un molt i molt bon dia. Adéu-siau.
Siau.
Adéu.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.